A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs sense cap mena de dubte, aquesta ha estat una magnífica temporada per l'Oriol Monzó. Ve de guanyar d'entrada el torneig classificatori per al Campionat del Món de ping-pong, aquesta nova modalitat que ara ens explicarà el mateix Oriol Monzó, que s'ha disputat a Madrid, el Campionat del Món de ping-pong que es farà a Londres a partir del gener del 2018. Ve de guanyar més la Copa del Rei amb el seu equip el passat mes de juny, amb el DKB Borges, contra tot pronòstic, diguem-ho així. Es va enfrontar a l'UCAM Cartagena, la segona Copa del Rei que aconsegueix i que conquereix el conjunt català amb el DKB Borges. Ha estat campió de Catalunya per equips, també amb el seu equip, sos campió d'Espanya en dobles, tercer classificat amb el DKB Borges a la Lliga de Superdivisió. En fi, una temporada per tenir molt, molt present i que avui doncs, volem comentar una miqueta amb el propi Oriol Monzó. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
De vacances, per fi.
Sí, ja tocava, sí.
Després d'una temporada, com dèiem, no sé si de les millors que recordes.
Bé, jo crec que a nivell individual potser sí que no ha estat la més espectacular a nivell de títols, però sí que és cert que a nivell d'equips ha estat una temporada, doncs, podríem dir, de les millors, si no la millor dels últims anys.
De tot això, què fa més il·lusió? Amb el fet d'haver aconseguit, per exemple, la Copa del Rei amb l'equip, la segona de la història, no és massa habitual doncs, que el Borges pugui doncs, guanyar una competició important, en aquest cas com és la Copa del Rei, el fet d'haver quedat tercer amb l'equip a la Superdivisió, el seu campionat en dobles, Espanya...
Jo em quedaria segurament sense tota seguretat amb la victòria de la Copa del Rei, no? Perquè penso que és un títol molt, molt important, juntament amb la Lliga són els dos títols nacionals més importants que hi ha, i penso de la manera que es va guanyar amb una base de jugadors catalans i contra pronòstic, no? Contra equips que tenen molt més pressupost que el nostre. Jo crec que és un títol especial, perquè feia 30 anys que un equip català, tret de nosaltres fa el 2013, que guanyava la primera... Sí. Sempre fa il·lusió, no? Un títol com aquest és especial.
Contra tot pronòstic, el gran favorit era UCAM Cartagena.
Sí, exacte. Jo crec que ja vam donar la campanada a les semifinals contra el Cajasur, que és el que ha estat segon classificat a la Lliga. Va ser un partit molt espectacular, que vam estar tots a un gran nivell. I després la final contra el Cartagena, que era el màxim favorit, que ha dominat la Lliga clarament. Vull dir, no ha perdut cap partit en tota la Lliga. Sol va empatar amb nosaltres.
No ha perdut cap partit, déu-n'hi-do.
Vam aconseguir, l'únic empat que em van treure van ser al nostre camp, tota la resta han sigut victòries, i guanyar una Copa del Rei així doncs és especial i és diferent, no? Els campionats, els títols individuals també fan molta il·lusió, però una Copa, diguéssim que, bueno, és una cosa històrica que quedarà per sempre.
Un títol, per cert, molt celebrat a Borges.
Sí, és cert, fa tot just una setmana que vam fer els actes de celebració i bé, va ser una gran festa al poble, clar, pensa en un poble de 5.000 habitants,
clar.
És guanyar una Copa del Rei allà és el màxim, no? Inclús a la província de Lleida no hi ha hagut cap esport un equip que hagi guanyat un títol nacional, no?
Va haver fins i tot, hi havia algunes imatges, una petita rua i...
Sí, exacte, van haver diferents actes, vam començar amb una ofrena a l'església del poble, amb una missa entregant els trofeus, després una recepció a l'Ajuntament, amb l'alcalde, amb els sponsors, i després una gran rua molt divertida a dalt d'un camió així ben decorat amb...
Tonejat, una mica tonejat,
I bé, va ser amb una batucada i la gent del club seguint, va ser molt divertit i vam acabar amb un dinar de tot el club I bé, i després ràpidament cap a Vilanova perquè havia de jugar a l'Open per la tarda. Vull dir, va ser un dia molt, molt complet.
Ara en parlarem, però la vida esportiva de l'Oriol Monzo, diem-ne que per moments es va complicant, en el bon sentit de la paraula, perquè l'Oriol està, com es diu vulgarment, amb uns quants fregaus. No només està jugant la Lliga Espanyola, la Superdivisió, sinó que també està jugant la Lliga Francesa i ara, si no en tenies prou, a la Premier Britànica.
Sí, exacte.
I algú preguntarà, home, com és possible que estigui jugant la Lliga Espanyola, te'n vagis a la Lliga Francesa, ara a la Lliga de la Premier. Hi ha una explicació, és que això està permès, pagant.
Sí, sí.
Pagant.
Exacte. Hi ha un cànon, fa justament 5 temporades que va sortir una nova llei de que la Federació Espanyola permet als jugadors professionals, doncs, sempre que paguis un cànon, de poder jugar a una altra lliga professional, no? Uh-huh. I aleshores, doncs, les opcions es multipliquen, no? Perquè tots els països tenen la seva lliga, i aleshores molts clubs, doncs, sabent això, doncs, t'arriben ofertes d'altres països, i en el meu cas, doncs, vaig tirar per la Lliga Francesa, perquè és el país que tenim potser més a prop.
Més proper.
I a part del nivell i la professionalitat que hi ha a França és molt, molt alt, i bé, vaig fitxar, he estat 3 temporades a l'AS Mònaco, que és el mateix equip del de futbol,
sí.
I aquest any he canviat a la Bretanya Francesa, i bueno, amb un equip també bastant potent. Aquest any també hem fitxat el meu company d'equip, el Marc Duran, o sigui que jugarem junts allà també, per intentar l'ascens a Pro B, que ja és una lliga professional, no?
I ara la Premier.
I exacte, i aquest any, doncs, si no era...
Em deia l'Oriol, és que m'han liat.
Sí, exacte, ha sigut ara fa poc, justament van contactar amb mi un club de Belfast, d'Irlanda del Nord, que, bueno, que els havien permès, havien pujat fins a primera divisió i tenien l'oportunitat de disputar la Premier l'any que ve, i estaven buscant jugadors per fer un equip amb els millors jugadors que tenen allà, algun estranger per intentar, doncs, estar a la Premier, no? I van contactar amb mi, i bé, el fet de que siguin amics, doncs, és el que em va acabar de convèncer, no? Mm-hmm. Que no vas amb un club que no coneixes de... Vull dir, si...
Clar, evidentment no vas allà a cegues.
Exacte, vull dir que ja saps on vas, fa especial il·lusió perquè són amics de molts anys, i bé, no sé com ho faré per compaginar les 3 lligues encara.
Sí, era on anava a preguntar, perquè, clar, com és possible que estigui jugant la Lliga Espanyola, la Lliga a la Bretanya Francesa i ara, doncs, la Premier.
Sí. Serà complicat, clar. El que està clar, que tots els partits no els podré jugar allà, perquè el meu principal club és el Borges, que és on tinc el contracte principal, i aleshores la sort és que els partits que juguem a Borges ens fan els divendres, els que juguem a casa, aleshores tindria tots els caps de setmana disponibles per compaginar-la amb França i Anglaterra, no?
És a dir, es pot donar el cas, Oriol, que en un cap de setmana, doncs, hagis de jugar a les 3 competicions, divendres amb el teu equip, amb el DKB, després hagis de marxar dissabte a jugar, doncs,
en França
i diumenge amb...
Es podria donar.
Es podria donar.
És complicat.
Tot i que, evidentment, coincidiran i alguns partits no els podràs disputar, com ens deies.
Exacte. Bé, el tipus de contractes són diferents, perquè amb la Lliga, la Premier, és un contracte per partits, vull dir que si puc jugar, juga, i aleshores compta com un partit i es remunera aquell partit, sent diferents que els contractes de França i Borges, que serien els principals, no?
Clar, tot això té una explicació. L'Oriol ens deia abans, haig d'aprofitar perquè, clar, això no durarà tota la vida.
Sí, exacte, penso que aquests són els anys més bons, que estic en la maduresa, en plena maduresa de l'esport i de tot, i si no ho faig ara, jo no em veig fent tot això d'aquí uns anys, no?
I una reflexió prou interessant que ens feia també l'Oriol, i és que, si s'hi fixen, passen els anys i l'Oriol, el Marc Duran, els grans jugadors que ja porteu uns quants anys a l'elit, continueu estant a dalt. Què passa? Que no, de sota no empenyen?
Sí, a veure, jo crec que s'està treballant bé. El nivell mig està pujant molt, cada vegada hi ha més clubs i més jugadors amb més nivell arreu d'Espanya, cosa que abans era més centralitzat a Catalunya, Andalusia, però sí que és cert que bueno, els millors jugadors nacionals són els mateixos que fa 10 anys, no? Uh-huh. De fet, porto molts anys estant entre els millors i sí que van sortint, però bé, és un esport que costa molt arribar a dalt i suposo que l'esforç i el preu que has de pagar no tothom està disposat a fer-ho i bé...
És a dir, allò que tu i el teu gran amic Marc Duran veu estar fent de petits, difícilment avui això ho fan els que, com vosaltres, volen ser grans jugadors. Aquest esperit de sacrifici, aquest munt d'hores entrenant, tot això avui en dia, Oriol?
Potser avui no és més difícil, és més perquè difícil. Ho tenen tot potser més fàcil i aquí per fer aquest pas segurament... Quan acaben les etapes d'edats, és l'etapa potser més important, que penso que és la que menys s'ajuda aquí, no? Fan moltes ajudes, porten campionats internacionals a tot arreu quan són infantils, juvenils, però un cop passen aquesta etapa s'han de buscar la vida. Aleshores, l'única solució normalment passa per o estàs en un club que té una estructura molt, molt important o has de marxar a l'estranger. Llavors no tothom està disposat a pagar aquest preu perquè tampoc et garantitza res, no? Uh-huh. I aleshores sí que hi ha moltes promeses que es perden pel camí, has sentit jugadors que ostres, aquest pot arribar, però quan arriba l'etapa aquesta, també és normal, no? Estem parlant d'un esport que no t'assegura que puguis viure d'això si no estàs entre els millors, no? I aleshores molts jugadors doncs, es queden pel camí, i uh-huh. això fa que els bons sempre acabin sent els últims anys més o menys els mateixos, amb més edat, però encara segueixen.
Per tant, doble mèrit, no? Per gent com vosaltres, no? Que es manteniu encara a dalt.
Sí, jo penso...
Sí que no esteu allò condicionats perquè us estan apartant, perquè hi ha una generació o una fornada de jugadors que d'aquí uns anys podria estar com vosaltres a dalt de tot, sinó una miqueta pel que explicaves, no? Perquè clar, vosaltres en el seu dia doncs veu renunciar a moltes coses, veu haver de sacrificar-vos i aquí esteu, encara.
Sí, exacte. Nosaltres hem sacrificat moltes coses per estar aquí dalt. Vull dir, i el Borja és una de les coses que els hi fa una mica de por és el dia que no estem nosaltres, doncs, que intentar treure nanos perquè arribin a Superdivisió. I nosaltres diem, però és que això vull dir, no és fàcil. Arribar al màxim nivell, començant des de zero i que siguin d'aquí de la casa, és complicat.
Hi ha pedrera en aquest sentit? Es treballa molt, la cantera?
Es treballa, però clar, que surtin jugadors cracs que t'arribin i que... Vull dir, no és fàcil, s'han d'ajuntar moltes coses, uh-huh. és la qualitat del jugador, l'esforç, és l'entorn familiar, que és molt o igual o més important.
Sí, senyor.
Vull dir, són tantes coses que s'han d'ajuntar que pot sortir que algun que tingui les qualitats, però que les tingui a que arribi, és un camí molt llarg i uh-huh. que només la gent que ho ha passat ho sap.
Ho sap, sens dubte. La gent i els directius del DKB Borges poden estar tranquils perquè evidentment encara han de passar uns quants anys abans. No plegueu, no, Marc? Perdó, Oriol.
Esperem que sí. És una cosa que bueno, mai pots preveure perquè una lesió o qualsevol cosa...
Clar, tu esguerra tot.
Sí, exacte. Però si tot va bé, a veure, és un esport de que... Si et cuides i estàs en forma i vas competint a l'alt nivell, pots estar tranquil·lament fins als 40 llargs competint a l'alt nivell, no? Mm-hmm.
Tu personalment t'has proposat, no sé, ara en tens 33, em deies, mm-hmm. què, arribar fins als 40, com dius, o això, clar, és de poc... predir, no? Vull dir, no sé com em trobaré l'any que ve, si físicament doncs, el cos m'aguantarà, perquè ara ens deia també l'Oriol, és una reflexió també prou interessant, que crec que es dona molt últimament en el món de l'esport, l'aspecte físic.
Sí, l'aspecte físic és fonamental, no? Mm-hmm. I més el tennis taula, que molta gent no coneix, però s'està tornant molt físic, no? Amb els canvis que hi ha hagut, cada cop més físic, de fet, si veus els millors del món, vull dir, la diferència...
Sembla mentida, no? Fins a cert punt, Oriol, que un esport... tan no sé, tan visual, tan vistós com el tenis taula pugui derivar cap a un aspecte més físic.
Sí, sembla mentida, eh? I fins i tot per gent com nosaltres que ens dediquem, doncs hi veus a com està evolucionant i com necessiten, tens que ser un atleta, no? Per aguantar totes les competicions a aquest nivell i a aquest ritme, entrenaments també. Vull dir, està clar que el que no ara fa uns anys potser no era tan físic i ara sí que amb la velocitat que juga i bé, i els punts es fan més llargs, el físic passa a ser una cosa important, i menys si parlem d'aguantar més anys, doncs encara li donem més importància.
No? És bo que el tenis taula evolucioni cap a aquest aspecte o li caldrien altres coses?
Bé, jo penso que si tornem amb un tenis taula més cap enrere, això farà que bé, que el joc es torni més... Tots els canvis que estan fent estan fets sobretot de cara als mitjans de televisió i de que es pugui sigui més visual i que la pilota aguanti més en joc, que sigui més vistós, no? Uh-huh. Perquè es pugui oferir més vendre. Jo penso que sí que és bo, perquè fa un esport més complet i fa que tinguis que cuidar molt més que abans.
Uh-huh. En qüestió de reglamentació?
La reglamentació també va canviant, sí? Van canviant coses, sobretot a l'hora dels serveis, perquè...
No. Així com hi ha disciplines esportives que costa que evolucionin cap a un canvi de reglamentació, cap a un aspecte més físic, com comentàvem, en el cas del tenis taula, és fàcil que hi hagin propostes noves sobre noves reglamentacions? Sobre...
Sí, la veritat és que en els últims anys els jugadors són els que més pateixen els canvis, perquè cada vegada doncs et trobes amb una nova regla, amb noves, les pilotes les estan canviant
el material
i això fa que t'hagis d'adaptar contínuament, no? I porto molts anys i des dels punts, que abans era 21, ara juga 11, dos serveis cadascú, abans eren 5. A l'hora dels saques també està prohibit ara ficar el braç, vull dir, no es pot sacar amb el braç a davant, sí. I això fa que l'altre pugui veure millor l'efecte, uh-huh. Perquè els punts, no hi hagin tant punts directes de servei. Sí que van canviant coses i no et queda una altra que adaptar-te, no? I moltes vegades no pots fer res, perquè és la Federació Internacional que fica les normes i ells van cada vegada cap a un joc més allargar més els punts, més vistós.
És a dir, anem, en definitiva, Oriol, cap a un tenis taula més concebut com un espectacle.
Sí, exacte, més diríem tirant per saber, la distància cap al tennis, no? La pilota més gran, la taula intenta fer més gran, pujar la red, ara és l'últim que he sentit. Vull dir, sempre són petits canvis, però que afecten molt, no? Sobretot els jugadors que porten anys. Bueno, t'has d'adaptar, no queda un altre.
L'Oriol, com dèiem a l'inici de la conversa, ve de guanyar el torneig classificatori per al campionat del món de ping-pong, que no és el mateix que el campionat del món de tenis taula. És una nova modalitat que ha sortit ara? Explica'ns-ho, Oriol.
Sí, és una cosa molt divertida, no? És, diguéssim, el ping-pong és un esport que juga amb unes pales que no tenen gomes, diguéssim, com si tinguéssim la fusta.
La fusta directament?
Exacte, amb una fina capa de lija, o sigui que és que els efectes queden limitats pràcticament a zero, molt poquet, i aleshores això fa que sigui més senzill jugar, perquè, clar, si no hi ha els efectes en joc, doncs és molt més fàcil ficar la pilota en joc, però que els punts es tornen també més llargs i més físics, i és molt espectacular, sobretot per aquell públic que no és gaire entès, doncs que veu que, ostres, que els punts doncs es tornen més llargs, més espectaculars, i bueno, hi ha de tot, hi ha detractors i hi ha gent que està a favor. En el nostre cas, nosaltres ho disfrutem molt perquè ens agrada i estem, bueno, de fet estem entre els millors jugadors del món d'aquesta disciplina, perquè com que és un esport bastant nou, hem jugat ja a diversos campionats del món i l'any passat vam estar a punt de donar la campanada i ficar-nos a la final, no? Uh-huh. I és un esport molt divertit, sobretot perquè ho tenen molt ben muntat, no? Ha entrat una persona que és un milionari que li ha apostat fort per aquí i està agafant cada vegada més empremta, ja hi ha un circuit de tornejos, a Xina també cada vegada el puja més al nivell, i ho tenen molt ben muntat, en plan rotllo NBA, que vas allà, vull dir, tot el públic, un pavelló ple, amb llums, vull dir, és espectacular, no? Uh-huh. I això al final és el que venen, perquè ho fan per les televisions i és el que a la gent li agrada. No?
Anem més cap aquí, per tant, Oriol?
Bueno, és una cosa que costa compaginar-ho, perquè, clar, passar d'un a l'altre, doncs necessites hores d'entrenament,
clar.
però bueno, intentem...
Clar, volia preguntar com has viscut tu aquest procés d'adaptació, no? D'estar jugant doncs, amb un tipus de pales, aquesta pala que l'efecte doncs, és zero, com deies.
Sí, exacte, es nota, perquè per preparar-te doncs, necessites un temps, no? Mm. I hi ha jugadors que sí que es preparen molt bé i el nivell és molt alt. Nosaltres el que fem és, com que anualment sol ser al gener les competicions importants, o ara ha hagut el classificatori que ja s'havia acabat la Lliga, doncs intentem entrenar una mica per Nadal, el Marc i jo, perquè juguem els dos amb el mateix, i després el que sí patim és el canvi de tornar, no? Perquè acaba el campionat i igual tens un partit de Lliga. Recordo l'any passat amb el Cagasur que teníem la setmana següent un partit i bueno, no ens vam enterar de res.
Un desastre, no?
Va ser inclús, clar, és que és normal, perquè de passar a jugar sense efectes a posar-te gomes, doncs necessites hores per adaptar-te.
Qui està ficat en tot això? Vull dir, em refereixo a jugadors, vull dir, us trobeu jugadors que també us podeu trobar a la competició clàssica o...
Sí, exacte, anualment els millors jugadors són els que són també els millors en el circuit
professional,
normal, no?
Sí, sí.
No tothom hi juga, està clar. Tampoc té les seves coses, o sigui, té la seva dificultat, però sí, normalment els que són els millors del món de ping-pong normalment són jugadors professionals de tenis taula, no?
S'ha jugat a Madrid, has estat a Madrid ara el cap de setmana, has hagut de superar moltes rondes o...?
Sí, bueno, eren 36 inscrits i aleshores només hi havia una plaça, el campió té bitllet directe per anar a Londres, i en el meu cas doncs, eren uns grups de 7 jugadors.
Sí.
I vaig guanyar els 6 partits de grup, els vuitens de final, quarts, semifinals i la final, que era el que decidia el guanyador i el que anava al campionat del món.
No, escolta, mèrit té? Només el campió
sí,
accedia al Mundial, en aquest cas, que juga al gener, no? A Londres.
Sí, al gener a Londres, a l'Alexandra Palace. I bé, sí, bueno, anava amb la mentalitat de classificar, perquè... Bueno, ja els altres anys ja havia aconseguit fer-ho, però bé, sempre fins que no ho tens ja guanyat, doncs no pots estar...
Bueno, sí, allò ben lligat. Ha estat aquesta una temporada, com dèiem, que probablement a nivell individual, com es deia l'Oriol, doncs, home, tampoc ha estat a les millors, però a nivell d'equip... doncs ha aconseguit coses prou interessants i prou importants. Seguiràs, entenc, la temporada que ve al DKB?
Sí, amb el Borges encara en queda un any de contracte i segurament intentarem renovar.
Perspectives per la temporada que ve? Parlar de guanyar el títol és una utopia o no, Oriol?
Bé, guanyar-lo sempre és complicat, no?
Sí.
En la Lliga, perquè no saps encara les plantilles que et trobaràs. Però així et diria que amb el fitxatge que hem fet ara del jugador, un jugador xinès que tenim molt bones referències, amb el Marc Duran i amb mi, doncs penso que si aquest any, sense jugador asiàtic, amb la base dels dos catalans hem aconseguit la tercera...
Que de fet el teníeu, no? És curiós el que va passar amb un jugador xinès, crec, que em deies
sí.
Abans, que a punt de començar la temporada us va dir no, escolta, que m'he fet mal i que estic lesionat i que no... i que no puntua.
Sí, exacte, vam tenir un percal amb el fitxatge del jugador xinès perquè bé, ja estava fitxat i quedava un mes per començar la Lliga i bé, i va avisar dient que s'havia ajunat el genoll, que s'havia trencat i que, bueno, que era baixa per tota la temporada. No sabrem mai si és cert o no, perquè ningú va anar...
Què hi ha de veritat o què hi ha de mentida,
exacte,
en tot això, no?
Si havia fitxat per un altre equip, o això no ho sabrem mai. Però el fet és que vam quedar molt, bé, molt perjudicats perquè teníem una planificació amb uns objectius i bueno, i llavors ràpidament ens vam ficar en contacte amb altres jugadors i vaig contactar amb un jugador francès perquè vingués a solucionar, i amb un català, amb el Dani Torres, perquè vingués a solucionar... doncs amb dos jugadors intentar...
Clar, tot això amb un marge de temps, Oriol,
sí,
molt curt.
I el marge de fitxar ja s'acabava i va ser tot molt ràpid. I mira, no ho haguéssim dit mai, al final hem fet una de les millors temporades dels últims anys. I bueno, l'ha fet també és que hi ha hagut un molt bon ambient a l'equip, estàvem molt units i això també suma molt, sobretot per guanyar títols. Com
en el futbol també hi ha les famoses finestres de mercat, és a dir, el mercat està molt marcat en aquest sentit. Tu pots fitxar a l'estiu fins a tal dia, però després a l'hivern es torna a obrir.
Sí, exacte, està marcat. Hi ha unes dates límits per presentar les fitxes i els nous jugadors, i es torna, pots fitxar per la segona volta també. Sí, diguéssim que seria exactament igual que el futbol.
Uh-huh. I com està el mercat? Es mou amb una bossa àmplia de jugadors, o està molt reduït, o sempre vas a parar una miqueta els mateixos? Els bons jugadors es van repartint entre els equips més capdavanters?
Sí, exacte, els millors jugadors sempre van entre els millors equips, perquè són els que mouen, diguéssim, a la Lliga Espanyola està molt marcat dels 12 equips que hi ha 4 o 5 que van pel títol.
Cartagena, Cajasur, no?
Cajasur, nosaltres. Arteal de Galícia, podríem dir de Madrid, el Sanse, i la resta doncs van a intentar mantenir, vull dir, diguéssim, hi ha com dos lligues, no?, dintre de la mateixa superdivisió, que uns van a pel títol, a per jugar a Europa, i els altres doncs a intentar mantenir-se, no? Llavors els pressupostos canvien molt, no?, de dintre d'aquests dos grups. I jugadors, clar, el fet de la nova llei d'aquesta de que permet jugar a diverses lligues, doncs s'ha obert moltíssim. Abans estava més tancat perquè el jugador que venia havia de jugar tot l'any. Ara això permet de que hi ha jugadors que juguin amb el fet de que fitxen jugadors per equips partits i surt guanyant el club perquè li costa més econòmic, i els jugadors poden jugar a altres lligues. Uh-huh. Això l'únic que fa també és desvirtuar una mica la lliga, en el fet de que a vegades jugues amb un equip amb uns jugadors i després quan juguen contra tu amb uns altres, no? Vull dir, però bueno, són les lleis que hi ha ara mateix i
has de tenir, suposo, Oriol, el cap supercentrat, no? Perquè com torno a allò d'abans, no? Vull dir, el fet de que tu divendres hagis de fer front a la competició de la superdivisió amb el Borges, després l'endemà hagis d'agafar un avió per jugar a França, o aquest any també hagis d'anar a petar a la Premier. Ostres, has d'estar allò super, super centrat, no?, amb el que fas en cada moment, què has de fer en cada moment, en cada lliga, perquè això, clar, és...
Sí, exacte, no és fàcil perquè cada club té el seu objectiu i hi ha els partits claus, vull dir, a l'hora de preparar-te també has de triar molt bé on has d'estar al teu millor moment. Després també hi ha totes les competicions individuals, que també...
Clar, tot això compta.
L'any. Vull dir que al final jugues molts partits durant l'any.
Quants partits pots arribar a jugar a l'any, Oriol? No, més o menys?
No els he arribat a comptar, però jo crec que entre 150...
Anava a dir més de 100, segur.
Més de 100, segur. Mm-hmm. Més de 100 partits a l'any, segur. 150-200, jo segur que, que arribaria.
Quan acaba la temporada, que estàs més cansat, físicament o mentalment?
Jo crec que va una mica tot junt, no?
Ja.
Hi ha moments de temporada, sí, que mentalment, quan et bloqueges una mica, costa, no? També depèn molt, els resultats acompanyen molt. Si tot va bé, és més fàcil portar-ho, no? Perquè, bueno, és l'energia mateixa et porta d'un lloc cap a l'altre, i, bueno, quan agafes una dinàmica positiva, doncs suposo que li passa a tothom.
I és com tot, no? Suposo, sempre s'ha dit que el bon esportista sempre ha d'estar ben envoltat, que ha de tenir un entorn favorable, que ha de tenir una vida, doncs, més o menys molt d'acord amb el que fa, en fi, els cànons que et porten fins a on t'arribes, evidentment.
Sí, exacte, és una de les coses que també... Tinc sort en el meu cas, que la meva parella també ho accepta i sap que és la meva
clar,
feina.
És important, això.
I tot i que a vegades ve alguns viatges amb mi, doncs ella ho entén perfectament i m'apoya, no? Perquè està clar que l'entorn també és important.
Importantíssim que la parella, en aquest cas, doncs, entengui el que un fa i que haurà de passar moltes hores sense tu, en aquest cas, no?
Sí, està clar, no és fàcil,
no és fàcil
estar amb una persona
no
que està tots els caps de setmana viatjant i bé, que està aquí, cap allà, però bé, ara és la meva feina i sé que no serà tota la vida. Sí.
Què és el que pitjor portes? Ja no de la teva vida en parella, evidentment, sí. Amb això no ens hi posem, sinó una miqueta de l'esport.
El que pitjor porto...
Tema viatges?
Sí, els viatges arriba un punt que es fa una mica pesat, avions cap amunt, cap a baix, però...
Allò de passar-te mitja vida als aeroports, no?
Sí, clar, mil històries, no?, que et puguin passar, però el fet és que, bueno, forma part de la feina i, bueno, intentes passar com sigui, no? I centrar-te en els partits, que al final estàs fent alguna cosa que t'agrada i que dona sentit a la teva vida, no? Perquè... és realment el que de petit doncs, m'havia agradat i ho estàs complint. I aleshores estic segur que totes les feines, encara que sigui la millor feina del món per qualsevol, tenen les seves coses bones i dolentes. Aleshores, jo crec que no, en el meu cas, no em puc queixar, perquè sóc un privilegiat de viure i fer el que realment m'agrada.
Estic d'acord, ets afortunat, però tu has guanyat, Vull dir, perquè això a vegades no ho tenim ben entès, no? Vull dir, si sóc afortunat de fer la feina que m'agrada, la feina que sempre he volgut, però un cop aquí, evidentment, clar, això és el dia a dia.
No, exacte.
I a partir d'aquí ningú et regala res.
Ningú m'ha regalat res, són moltes hores en un centre molts anys vivint en un centre com el CAR, com has dit al principi de l'entrevista, també he tingut que triar i deixar perdre moltes coses, però crec que ha valgut la pena, i si tornés enrere ho tornaria a fer.
I clar, no hem comentat també Vilanova.
Sí, exacte.
Has estat col·laborant amb el teu germà, amb el Rafel, amb el club de tenis taula Vilanova, una miqueta com entrenador en aquest cas.
Sí, és una de les altres vocacions que tinc com a entrenador, que tampoc és fàcil compaginar, però no ho faig per un tema econòmic, sinó és més el club que vaig començar, que són com una família. Està el meu pare, la Fina, que és la mare del Marc, que és la presidenta.
Sí.
Vull dir, és algo que, bueno, que ho portes dins, perquè és el club que has crescut de petitet.
És més emocional que no evidentment, com deies, econòmic.
I ja fa uns anys que estic fent d'entrenador allà. Quan vaig arribar pràcticament no hi havia res. Ara és un club que té una cinquantena de jugadors, amb molts nens que ja comencen a despuntar a categories d'edats, i això també t'omple, no? Faig dos dies a la setmana, dos tardes, i el Rafa, el meu germà, m'ajuda també, i és jugador del primer equip, i m'ha aconseguit pujar a tercer nacional, que és una categoria que ja es competeix a nivell per tot Espanya, i content ho faig amb moltes ganes i il·lusió, perquè penso que també és una manera de preparar-me per si algun dia, quan ja no pugui seguir aquest nivell, doncs anirà més cap a fer d'entrenador.
Allò que en el teu dia, o en el seu dia, el teu pare et va inculcar, després, més endavant, els teus entrenadors, és el que intentes tu també aplicar als jugadors que ensenyes?
Bé, jo intento, cadascú té la seva manera. Sí,
evidentment, allò que cada maestrillo tiene su librillo, no?
Però sí que és cert que influeix molt tots els entrenadors que has tingut i el que t'has ensenyat, però després li dones la teva pròpia...
Tot personal.
Personal, que jo crec que va molt amb la meva forma de ser com a jugador, també.
A partir d'aquí, per tant, Oriol, què els dius tu als jugadors? O què tractes d'oferir-los en aquest sentit?
En el meu cas és complicat, perquè em fan molt de, clar, em tenen molt de respecte, no? Al ser un jugador que em veuen competint després a finals de campionats d'Espanya o de Catalunya.
Bé, però això és bo, no? Que hi hagi aquest sentiment de respecte.
És bo, però a la vegada igual massa i tot, no?
Val,
perquè potser si no tinguessin em preguntarien més coses, o a vegades tenen com respecte, jo ho noto, no?
Que aquest respecte no sigui doncs un temor a dir, ostres, depèn del que li digui, doncs no li dic perquè és l'Oriol Monzó, no?
Exacte, em tenen molt de respecte, no? I sí que és cert que qualsevol cosa els dic que m'escolten i em fan molt de cas, no? I no sé si això fins a... És totalment bo.
Bé, és bo, no?
Però sí, em sento que tot el que els intento explicar i em fico, està clar que em fico amb la pell de cada jugador, perquè clar, una cosa és des del meu punt de vista, com amb el nivell que tinc, doncs no podries ensenyar a cada jugador, perquè clar, entreno des de nens petitets fins a veterans, no? Aleshores
t'has d'adaptar cada moment
exacte, però bueno, és una cosa que m'agrada i la satisfacció de veure com van millorant o de si fan algun resultadet, doncs és molt, molt gratificant, la veritat.
I no és fàcil, no? Perquè suposo que cada jugador té el seu estil, té molt, molt definit.
Sí, diguéssim que d'entrenador hi ha les dues parts, la de sala, entrenador de sala, que és el dia a dia, que fas els entrenos, els exercicis, tota aquesta part, i després hi ha la faceta d'entrenador de banda, que és de ficar-te a la banqueta en moments de partits, que és una de les coses que més m'agraden, però que menys puc fer perquè sol coincidir amb els caps de setmana, que és quan jo competeixo. Aleshores, si hi ha algun campionat així puntual important que m'ho puc muntar, doncs intento donar, perquè és on disfrutes més, no? Fent de banda, que és on veus el jugador en acció, que tu estàs entrenant, i és on més disfrutes, que li pots donar els consells i saps que és on més el pots ajudar, no? I la part de sala, doncs, és més el dia a dia, que és més tècnic, més i té la seva part, perquè bueno, és un esport que, com saps, és molt psicològic també, la part mental, vull dir, i amb la meva experiència intento ajudar tot el que puc al club. No?
No sé si t'ho he preguntat mai, però tu com et definiries com a jugador?
Com a jugador...
No sé, jugador ofensiu, jugador defensiu...
Sí, ofensiu,
jugador...
està clar que sóc un jugador que quan agafa l'atac sóc capaç de guanyar a qualsevol. De fet, aquest any ja he guanyat alguns dels millors jugadors del món, vull dir que era pràcticament impensable fa uns anys. Però sí que és cert que quan passo més a l'ofensiva, doncs pateixo més i tinc més problemes, no? I després també sóc molt temperamental, que quan jugo a casa amb el públic a favor, doncs canvia molt, no?
Una cosa és jugar amb el teu públic i l'altra...
Sí, normalment quan jugo als partits de casa o inclús als campionats que he jugat amb més públic, sí. Doncs el meu rendiment puja bastant perquè penso que sóc un jugador molt d'equip, que estic molt pendent per l'equip, no solament del meu, i això fa que al final doncs, els títols aquests que fem d'equip ajuda molt, no? Uh-huh. Perquè una plantilla, quan els jugadors estan units i suma més, no? I llavors el jugador que està a la pista ho nota i transmets aquesta energia, i penso que és així com la meva manera de viure els partits, i per això també els equips on he estat doncs, han tingut èxits importants.
En resum, per tu és més fàcil, entre cometes, atacar que no defensar-te.
Sí, està clar que sóc un jugador 100% atacant i quan agafo la iniciativa doncs ja et dic que sóc imparable.
Ets capaç
moments,
de guanyar els millors.
Però sí, és el que estic intentant millorar més els últims anys, és jugar més a la contra quan m'atanquen, perquè és quan pateixo més. No?
Vinga, arribem a la part final d'aquesta conversa amb l'Oriol Monzó. Et preguntaria també, quina és la victòria que més recordes o la que t'ha fet més il·lusió? Per aquell contrincant que t'ha costat moltíssim de doblegar. En recordes algun especialment, Oriol?
Clar, és que
dels milers de partits que
portes. De tots els partits que he jugat, és difícil quedar-se amb una victòria, no? Perquè hi ha moltes d'especials, des de petitet, no? que tens gravat a la memòria. I potser dels últims anys ressaltaria l'any passat la victòria al prestigiós Ciutat Internacional de Barcelona, que vaig arribar a semifinals perdent amb el campió d'Europa i medalla olímpica Ucharov, i el fet de vèncer amb el campió d'Anglaterra, el Paul Drinkhall, número dels 50 millors del món, amb un pavelló ple a rebosar, amb la família, amb els amics allà, vull dir, aquell partit va ser un 11-9 al 5-7 i bueno, va ser algo especial perquè és una oportunitat única de mostrar a casa teva doncs, amb jugadors dels millors del món. Potser em quedaria amb aquesta victòria que em va donar accés a les semifinals, no?
I com a objectius més personals que no pas d'equip,
personals,
algun especial?
De tenis taula?
Sí.
Sí, està clar. Tinc l'espina clavada que no he sigut que mai campió d'Espanya individual, absolut. He estat a una final, a diverses semifinals. He guanyat en totes les categories d'edat.
Ho has tingut a tocar, però mai...
Però mai, així com a dobles, hem aconseguit 8 títols a nivell estatal. A nivell individual, doncs, tinc aquesta espineta, no?, de que no he acabat...
T'has preguntat, suposo, una i mil vegades per què no he pogut mai ser campió d'Espanya individual?
O és
una cosa que no li donis...
Tampoc és una cosa que
li dones masses voltes.
Perdi el son, no?
Sí,
perquè,
sí.
Bueno, al canvi de fi és un campionat. Però sí que és cert que la vegada que vaig estar més a prop em va agafar molt jovenet, amb molt poca experiència, i vaig tindre a tocar, no va poder ser. I les altres vegades, doncs, bé, he estat a prop, he arribat a semifinals diverses vegades... Però bé, sempre per una cosa o per l'altra no ha pogut ser, i és una cosa, doncs, és un títol que m'agradaria per completar tota, no? Tinc tots els títols de petitet, des de Levi fins a sub-23, però a l'absolut doncs, se'm resisteix. No?
Desconnectaràs ara uns dies, però és difícil desconnectar del tot?
Sí, és difícil perquè, bueno, quan ara ja estic de vacances, però quan no surt una trucada,
És a dir, durant l'estiu el telèfon de l'Oriol, no direm que treu fun, però evidentment et truquen, escolta'm, t'interessa estar amb nosaltres, reps moltes ofertes en aquest sentit, moltes trucades de clubs que estan especialment interessats en que juguis amb ells, evidentment.
Sí, la veritat és que sí, que el telèfon no para en el sentit, no d'ofertes, sinó sempre hi ha gent que necessita, per exemple, conec molts jugadors arreu d'Europa i aleshores hi ha molts clubs, o inclús pel Borges, no? Ara pel segon equip, doncs els estic buscant jugador per... Perquè clar, el fet de tindre tants contactes després...
És a dir, fas com una mica de manager en aquest sentit, no?
Sí, no, desinteressadament, però sí. Però sí que bueno, intentes ajudar, perquè la meva manera de ser doncs, sempre...
Ha estat així.
Ha estat així, uh-huh. I bé, el fet és que hi ha vegades que agafaria el telèfon i...
I
el
fotries a la brossa.
Sí, i alguna persona ho agrairia també. Però bueno, sí que ara marxo uns dies de vacances a les illes gregues, intentaré desconnectar tot el que pugui per tornar amb les piles carregades i a punt per començar la pretemporada, que es preveu molt, una temporada molt, molt exigent i molt...
Sí, perquè em deies abans que la competició europea arrenca a principis de setembre, em sembla, no?
Sí, de fet, aquesta setmana s'ha realitzat a Suïssa el sorteig de l'Eto Cup, de la Copa d'Europa, que jugarem amb el Borges. I bé, començarem a principis de setembre a la localitat de Bèlgica, a prop de Brussel·les, amb el grup C que estem enquadrats, i bé, començarem la nostra aventura europea.
Clar, ser campió d'Europa són paraules majors.
Sí, la veritat que... Bé, fa dos anys vam arribar als quarts de final.
Ara t'ho volia dir, què és el més lluny que heu aconseguit?
El més lluny que ha arribat al Borges han estat les semifinals.
Caram.
Però va ser un any que teníem un dels millors jugadors xinesos que havien tingut, el campió d'Anglaterra. Vull dir, teníem una gran plantilla, vam arribar a semifinals i van caure amb un equip de Moscou. Sí, després quarts de final fa dos anys, l'any passat vuitens de final... Que estàs competint amb els millors equips de plantilles que tenen uns pressupostos molt, molt elevats, amb millors jugadors del món. Aleshores, sí que és cert que el fet de les eliminatòries que siguin alguna vegada un partit únic, doncs et dona més opcions, però quan arribes a quarts de final ja és anada i tornada, i aleshores aquí sí que pots donar la campanada a un partit, però anada i tornada
és més difícil.
És més difícil, és més difícil. Quan jugues a casa i a fora, no?
Més enllà que l'equip pugui tenir grans jugadors, com és el teu cas, com és el cas també del Marc Duran, per la temporada que ve l'objectiu del Borges és fer noves incorporacions?
Bueno, hem fitxat un jugador...
Em refereixo, és molt renovable l'equip? Vull dir...
Clar, en teoria el Marc i jo som la base de l'equip, perquè portem molts anys i per tot el que estem aconseguint, no? Sí que arribarà un dia que potser doncs, hauran de renovar més, però si tenim un jugador que marca diferència al nostre costat, som un equip molt potent, que no tenim res a envejar als millors... Aquí a Espanya ningú, no? I a fora doncs, podem donar la sorpresa a qualsevol.
Molt bé. Gairebé les 11 ens ha agradat molt retrobar doncs, la conversa amb l'Oriol Monzó per explicar doncs, això, el que dèiem al principi, no? Que aquesta probablement hagi estat una de les grans temporades a nivell d'equip. Això de l'equip, encara que costi creure o pensar, compta i molt, i és molt important, com deia ell, no? M'agrada ser un jugador d'equip més enllà de les fites individuals. Oriol Monzó, ha estat un plaer poder xerrar aquests minuts amb tu una vegada més, que gaudeixis de les vacances.
Moltes gràcies, un plaer per mi també poder estar aquí i bueno.
Bueno, i bona temporada la que ve, A veure si es pot millorar, que és difícil.
A veure si podem tornar a l'any que ve i parlar de nous èxits amb vosaltres.
Gràcies, Oriol, enhorabona, i a vostès moltíssimes gràcies també. Res, notícies amb Catalunya Informació i tornem de seguida. Fins ara.